9 i 26 minuts, moment per a la tertúlia del Gall del Monestir. A l'estudi Ramon Barnils tenim avui Jaume Pla, Víctor, Alexandre i Toni Ramon. Molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia, bona hora.
De fet, la tertúlia ja havia començat uns minuts abans perquè els havia anunciat quin era el tema que tractaríem en un principi. Volia parlar, i estàvem parlant, de fet, de la zona verda d'aparcament, perquè el barri de l'Eixample Sud estrenarà aquest tipus d'aparcament aquest any. La mesura vol reduir l'impacte de la mobilitat causada al barri pel centre de Sade i també pel nou ajuntament ubicat a la plaça de la Vila. Aquests dos centres el que fan és que hi hagi més gent que necessiti aparcar aquella zona i que els veïns vegin que no tenen espai per deixar els seus cotxes a prop dels seus domicilis. Serà el primer aparcament d'aquestes característiques al centre del municipi, ja que ja en tenim un al cantó, o a l'entorn, millor dit, de l'estació de ferrocarrils de la Generalitat a Vall d'Oreig. No sé com veuen aquest tipus de mesures, si consideren que ens hem de barcelonitzar en aquest sentit, perquè a Barcelona aquestes àrees verdes ja estan en diversos punts de la ciutat, si consideren que és una mesura positiva o si es tracta d'un privilegi per als veïns d'aquella zona que veuran altres veïns al mateix temps que no podran aparcar en igualtat de condicions. Jo crec que potser podria parlar el Toni al començament, que en el seu moment, quan era regidor d'Esquerra Republicana, van portar aquest tema al ple, en concret el juny del 2009, i sembla que aquella mesura que vau proposar a poc comença a agafar forma i començarà a tenyir de verd l'Eixample Sud.
Tu mateix, sí, Toni. Com moltes mesures que es van anar proposant, doncs, avancen a ritme caribeny, des del juny del 2009 ara, doncs hi ha hagut temps per parlar-ne. Bàsicament nosaltres ho proposàvem no només a l'Eixample Sud, sinó també a la zona de la Masia Torreblanca, diguéssim, en els dos espais on SADE provoca un impacte de mobilitat i aparcament més gros. El tema de començar per l'Eixample Sud em sembla bé, esperem que sigui també, doncs, una prova pilot per pensar-ho en altres espais de la ciutat, i bàsicament el que volíem era minimitzar aquest impacte negatiu que havia tingut SAD sobre els veïns i veïnes d'aquests dos barris, que a banda dels problemes de mobilitat generats per l'augment de vehicles, a sobre, doncs, tenien problemes importants d'aparcament en aquests barris. També demanàvem, no, que d'alguna manera SAD fes un esforç, doncs, per promocionar els vehicles col·lectius, o sigui, el transport públic, i a més, doncs, que mirés de fer unes tarifes i uns preus del seu aparcament propi, doncs, adequats, perquè els estudiants no es vegin obligats a aparcar en aquests carrers. Però sobretot pensar i promocionar, doncs, aquesta mobilitat més sostenible, el transport col·lectiu, o fins i tot compartir cotxes, perquè molts veïns i veïnes el que ens havien traslladat en el moment de desplaçar-nos al barri, veure una mica aquest impacte, era que aquests alumnes arribaven a un alumne per vehicle. Per tant, doncs, hi ha diferents mesures que es poden aplicar a banda d'aquesta zona verda, que benvinguda sigui, doncs, per minimitzar aquest impacte negatiu en la mobilitat.
Jaume, Víctor, com ho veieu?
A mi em sembla,
Víctor,
molt bé. A mi em sembla molt bé. No ens hem d'oblidar, més a més, que SAD és una escola elitista. Vull dir que no hi van gent de pocs recursos, precisament, no? De manera que si l'edifici té un aparcament per a les persones que pels estudiants i pels professors, és lògic que l'utilitzin. Mentre no s'ha de pagar pels voltants, entenc que molta gent pensa, dir, mira, si puc aparcar al carrer m'estalvio el pàrquing, no? Però esclar, això va en detriment de la gent que viu allà. I aleshores em sembla molt bé que hi hagi una mesura que digui, bé, doncs, qui vulgui aparcar aquí haurà de pagar, i qui visqui, aleshores aquests quedaran exempts. És així, és que no hi ha, de fet és ben senzill. Si l'edifici té un aparcament, doncs és just que els que utilitzen l'edifici aparquin allà dintre, i que els veïns que no utilitzen l'edifici però que viuen allà, doncs, puguin aparcar als voltants de casa seva.
Jaume.
No, a mi em sembla bé, perquè afavoreix els veïns. El que comentàvem abans, i és que crec que s'hauria de fer, és que sembla que el pàrquing que va construir SAD mateix està infrautilitzat. Aleshores, el que haurien de fer al pàrquing és donar uns preus molt assequibles perquè els estudiants que no cal que parquin a fora, que parquin a dintre, i que no els hi sigui un pressupost tal per fer-ho, no? Perquè precisament en l'estació hi ha gent que té un abonament, agafa el tren i deixa el pàrquing a l'estació i paga 25 euros al mes, que és un preu molt raonable, vull dir, els surt a menys d'un euro al dia, no? Si aquest mateix proposta es fes en SADE, estic segur que molts alumnes s'hi apuntarien, no? Perquè ara està buit, i és una llàstima, no?
Ha arribat en algun acord, per exemple, al pàrquing amb el Teatre Auditori, perquè sí, la gent que ve de Barcelona o d'altres llocs de Sant Cugat que han de fer servir el cotxe puguin aparcar allà per un preu molt raonable, que és una bona mesura, sí, però sembla que no acaba de tirar endavant. Pel que fa als veïns de l'Eixample Sud, per ara s'ha parlat d'una xifra al voltant de 50 euros a l'any per vehicle, i els veïns que no siguin d'aquella zona però vulguin aparcar allà, o sigui, Sant Cugatencs o altres ciutadans, hauran de pagar unes tarifes similars a les de la zona blava, que són uns preus, déu-n'hi-do, considerables en el cas de Sant Cugat. No sé, potser us podria exportar a altres llocs de la ciutat aquesta mesura, perquè altres zones també pateixen aquestes situacions d'aparcament difícils quan
sí,
mouen el vehicle.
Sí, d'alguna manera és el que us deia abans. Hem de mirar com funciona en aquest espai. La nostra proposta anava lligada també al barri de l'entorn de la Masia Torreblanca, però evidentment ens ha de servir de prova pilot per anar a estudiar els diferents problemes d'aparcament de Sant Cugat. També és cert que amb la crisi econòmica hauríem de tenir dades de Sant Cugat, però sí que en conec algunes de Barcelona, que gent està deixant el seu aparcament, doncs el seu lloguer mensual d'aparcament, perquè és una despesa que retiren, no?, de la seva càrrega mensual. Per tant, això també ens hi podrem trobar, de més dificultat d'aparcament en el moment, doncs, que la gent, si té un aparcament que no és de propietat, que és de lloguer, doncs l'abandoni pel fet de descarregar una despesa mensual, no? Per tant, sí que haurem de mirar de prioritzar els veïns en aquests aparcaments, en aquestes zones verdes. Com tu deies, si hi ha un preu similar a la zona blava, ja no és tant el preu, sinó és el poc pràctic que suposa deixar el cotxe tot un dia en un espai en zona blava, que cada hora i mitja, em sembla que és el màxim que tens d'aparcament, hagis d'anar a posar les monedes. Per tant, ja no només és el cost, sinó que és la poca practicitat per la gent, doncs, que ha de deixar el cotxe tot el dia en un espai que no és el seu entorn de vivenda.
Tanmateix, caldria que aquestes persones que renuncien a tenir, doncs, el garatge, a pagar-lo, perquè és un cost, no?, al final del mes, se n'adonin que si fan això no té sentit, en el fons. Si continuen tenint cotxe no té sentit. Perquè el que creuen que estalvien, per una banda, va en detriment del vehicle. Un cotxe, amb la humitat que hi ha aquí, a més, un cotxe dormint a la intempèrie, és un cotxe que es deteriora, envelleix a una velocitat de vertigen. Increïblement. Un cotxe que dorm sempre tancat és un cotxe que dura molts més anys.
Avui estàvem a zero tant, al carrer, imagina't com ho pateixes.
Per tant,
això, no?
Ho veus, perquè és una cosa que la veus de seguida, que clar, a final de mes, clar, no has de pagar aquella quantitat que pagaves. Això és una cosa molt tangible, però és que després no te n'adones de l'erosió que suposa pel vehicle dormir cada dia al ras.
Però, a més, el que té un cotxe, no sé, però el pàrquing de casa nostra, que n'hi ha de lloguer, estan a 80 euros al mes, vull dir que tampoc és una...
Sí, però vas sumant...
Sí, però el cotxe val més de 80 euros.
Sí, no, exacte.
Sí, no, i també s'ha de sumar el cost de la benzina, i no és conya, que pots arribar a gastar donant voltes, perquè Sant Cugat, la zona on jo visc, al barri del Monestir, jo el cotxe, doncs sí, tinc una plaça pàrquing, però els dies que pel que sigui el vull tenir més a prop de casa, la veritat que és una odissea donar voltes per l'Avinguda Cerdanyola fins que no trobes lloc en zona blava.
De fet, la despesa de moure un vehicle per ciutat quan atures, engegues, busques, frenes, etc, suma. I el temps, també. Òbviament.
Clar, però com que sembla que això no es veu perquè és eteri, no? Sembla que no gastes i no tens la percepció de gastar. En canvi, clar, quan has de pagar els 80 euros mensuals, doncs... no. De tota manera, una cosa que s'hauria de ser molt més... L'Ajuntament hauria de ser molt més estricte és a la circulació de vehicles per les illes de vianants. Ja no parlo dels cotxes de càrrega i descàrrega, sinó de turismes que passen per allà perquè fan... Home, si passo per aquí, faig més via. Ah, fantàstic, clar. No, però és que això...
Sí, no, es troba,
O sigui, contínuament, la gent que va pels carrers del centre de la ciutat, que són de vianants, s'ha d'anar apartant perquè ve un cotxe, i esclar... ha d'haver-hi unes hores que dius són zona de càrrega i descàrrega, molt bé, però no tot el dia és zona de càrrega, no pot ser tot el dia, i menys turismes que passen per allà, no? Una cosa és la gent que té l'aparcament allà i que ha de passar per força, i això és inevitable, però no la gent que passa perquè es cursa camí, oi?
Per cert que ahir vespre tornava de Barcelona amb el cotxe i no l'agafo mai el cotxe, però hi havia d'anar forçosament, tornava amb la meva dona a les 11:30 de la nit i entro, tinc pilona a casa, al carrer Sant Jordi, i estaven espatllades totes les pilones del centre. Estaven posades.
Baixades o...
Altes. Altes,
no totes. Ningú.
Vaig telefonar al 062 de seguida i la Guàrdia va dir que sí, que ho sabien, però que havia de venir l'empresa que organitza el tema i la gent no podia entrar al pàrquing. Van haver de fer una quantitat de voltes i al final vaig trobar un carrer contra direcció que hi havia pilona, però hi havia molta gent que el deixava al carrer. Però pues fixa't, això ahir vespre. Però totes, eh?
Me recordo que una vegada vaig anar a Colliure i em va impressionar tota la zona de vianants, que és que no vaig veure, en cap moment, vaig veure cap cotxe que circulés. O sigui, la zona de vianants de Colliure era sagrada. Allà no hi entrava un cotxe de cap de les maneres, no? Allò eren vianants. I era meravellós, perquè tot bullien els carrers, no? Veus la gent que, clar, quan realment saps que no és territori de cotxes, la gent encara s'esplaia més. Els carrers bullien i veies que hi havia un respecte. És que la zona d'hores de càrrega i descàrrega són unes hores molt concretes, i quan s'acaba allò, allà ja no entra cap camió. Clar, si no, sembla que és una mica terra de ningú, i això al final, jo he vist cotxes a una certa velocitat, pel carrer Sant Antoni.
Sí, i tant.
I esclar, una vegada vaig veure... Gairebé no va ser un accident, però va estar a punt de ser un accident. Sí, sí. I per això una vegada vaig un article que deia l'autovia del carrer Sant Antoni, perquè és que home, sí. Hi ha gent molt inconscient per la vida.
Uh-huh. I de fet, quan penses que al centre de la ciutat fa uns anys, ja fa uns quants, hi circulaven els cotxes i la gent hi aparcava... Sí,
sí. I les voreres eren estretes...
Sí, sí, quan hi penses dius, ostres, potser sí que és de les millors decisions que s'han pres a la ciutat, quan hi ha aquest centre...
I tant. Me'n recordo... Els propietaris del Gina, bé, en pau descansin perquè tots dos ja no hi són, no? La senyora, que es deia Roser, quan van obrir el Gina, em deia, oh, és que ara volen fer de vianants aquest carrer. I llavors això serà terrible pel negoci, no vindrà ningú.
No vindrà
estem
ningú.
Totalment en contra.
Sí, és el que deia la gent.
I jo li deia, dic Roser, a Barcelona, al carrer Portaferris i tot això, va haver-hi una oposició brutal dels comerciants, sí. Contra el fet que fos illa de vianants. Digue'ls-hi ara si volen que passin cotxes per allà. Les actituds, a vegades hi ha gent que és molt poruga, no? I pensa, ai, però després veus que jo crec que ha beneficiat moltíssim tot el centre de Sant Cugat, el fet que sigui de vianants. Home, és una millora brutal.
De fet, els comerciants en aquell moment demanaven un pàrquing a la plaça d'Octavià, a sota.
Sí, clar,
imaginem ara un pàrquing, amb gent aparcant, ple, nervis per aparcar...
Sí, sí.
Bueno, també estem en una societat que fins fa molt poc, no, el cotxe era com sagrat i que si no anàvem amb cotxe tot arreu no sabíem arribar-hi, no? Llavors el fet d'aparcar fora del centre, arribar-hi a peu, passejar-t'hi tranquil·lament, realment és una novetat. Fa un moment ho comentàvem amb el Pep, no? que els carrers de Sant Cugat eren voreres estretes, cotxes aparcats i vehicles circulant, fins i tot a l'autobús. Passant per Santiago Rossinyol quasi que havies d'apartar el cap perquè el retrovisor no et pagués un cop de cap, doncs el canvi és substancial.
Home, i quan va morir, recordeu que va ser per Cap d'Any que va morir aquelles persones a la plaça del monestir.
Exacte, aquella botiga, va entrar a la botiga, no?
Justament perquè hi passaven encara cotxes, sí. Hi havia algú que va aparcar malament, una furgoneta que va aparcar, i l'autobús
es va obligar a pujar a la vorera.
Va pujar a la vorera en lloc d'esperar-se, que això no és el que això no havia de fer. I clar, com que pesa molt, va prémer l'accelerador excessivament i el cotxe se li va disparar i va esclafar contra la paret a dues persones.
Va ser una desgràcia, recordo les imatges.
I poc després ja era illa de vianants. Poc després.
Escolta, parlant de preus,
digues, Jaume.
Jo com a pensionista estic
afectat
directament per un article que publica avui el Víctor, perquè jo tinc abonament de pensionista al tren i prenia 9 bitllets sempre, de cop, perquè, esclar, circulo molt en tren, 9,90. Ahir en trec 12,20, tu.
Déu-n'hi-do.
De cop. De 9,90 a 12,20, pensionista. Això és un abús, no?
Un atracament.
Perquè, per altra banda, m'ha tornat el tercer any que me baixen la pensió, tot i que el senyor Rajoy diu que no, que ens augmenta, i augmenta un 1%, però, esclar,
pujarà l'IRPF.
Home, l'IRPF i tornen a baixar, no? I, en canvi, això augmentar és més d'un 20%, eh?
Sí, sí. Bueno, i tu estàs parlant de la teva targeta de jubilat.
De jubilat,
sí,
imagina't.
Sí.
Com és això?
Estem en un increment del 12% de mitjana, amb algunes excepcions. Sí que és veritat que alguns abonaments, però molt concrets, han baixat una mica de preu, però...
Però això és una trampa.
Sí, sí.
És una trampa, és un parany, perquè... clar, són targes que no s'utilitzen pràcticament, eh? Que tenen un ús molt, 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 molt mínim, molt petit, com la T+, per exemple, no? I, bé, això és el que explico també en l'article, en definitiva, però vaja, ho aclareixo aquí. És una mica aquestes mesures que, per exemple, fan els bancs quan volen que utilitzis una targa, eh? Normalment, les targes, quan t'introdueixen... Recordem quan van començar les targes, primer sempre és de franc. Sí. La donen de franc. No, no ha de pagar. No, però li anirà molt bé, perquè així, doncs, hi ha un... Ah, perfecte, fantàstic. Quan ja l'has convertit en una part de tu mateix, és a dir, que ja l'uses amb normalitat, aleshores ja té comissió. I aleshores ja no te la treuen mai, aquesta comissió. Sempre va incrementant-se. Clar, aquestes targes no les utilitza ningú, bé, molt poca gent. Aleshores dius, no, si utilitza aquesta targa és molt més barat. Clar, és un estímul a que l'utilitzis. Però un cop la T+, adquireixi el rang que ara té la T10, ja no serà una targa que anirà baixant de preu, eh? Sinó serà una targa que, clar, com que la necessites, perquè ja t'han creat la necessitat, clar, ja no podràs renunciar a ella i a pagar com ara pagues 2 euros més per la T10.
De fet, fent números per sobre, no sé si els has fet també, Víctor, si vas i tornes cada dia de Barcelona, o sigui, si fas 2 viatges, la T+ et compensa, en lloc de comprar una T10 setmanal.
No, això sí, això és un altre tema. Sí.
Aquesta sí que et compensa, però per molt poc, tampoc sí. Una gran quantitat de diners.
És que és aquest usuari molt concret.
Sí, és molt, molt concret.
La majoria ens movem
anar cada dia i tornar.
Clar, la majoria, parlo per mi, pel meu entorn, ens movem amb la T10. I la T10, doncs, bueno, aquest agradable 12%.
12%, sí. No, a mi em va fer molta gràcia perquè el conseller Recoder, en el seu moment, quan el diari El Periódico va dir es pujarà un 10% la T10, i el conseller va dir, no, això és mentida. I, de fet, tenia raó. Sí, era mentida perquè l'havia de pujar un 12%, per tant...
Sí, passa que, a més, clar, la T+, és un desemborsament més notori. Que, clar, quan compres una targa que és més cara, no tothom li va bé en aquell moment pagar...
Són 70 euros, Déu-n'hi-do,
clar. Després els acaba pagant igual.
Sí, acaba pagant més.
Però clar, qui no en té gaire es veu obligat sempre a gastar més que qui en té molt, no? Perquè quan hi ha una oportunitat meravellosa i tens calés, l'aprofites. Si no en tens, et passa volant davant teu, no? De manera que vol dir, si 70 euros no me'ls puc desembutxacar ara mateix. I clar, doncs a pagar T10.
O la trimestral, per exemple, també surt molt més a compte, però clar, 200 euros de cop i volta, molt poca gent no es pot permetre, no sé si dir luxe ja, deixar-se 200 euros de cop i volta...
Exacte.
3 mesos que val, el tens cobert, però, home, 200 euros...
Si racionalment et surt a compte, perquè si realment utilitzes tant el tren, els acabes pagant, els 200 euros, i no te'ls estalvies. Dius, si et compensa, et surt més a compte pagar-los de cop que no fer tot això. Però, clar, costa molt que la gent a cop i volta li diguis, mira, dona'm 200 euros i dona una targa, no? I, clar...
Jaume, hauràs d'anar amb cotxe, potser el preu que et surt, eh?
No, pitjor, tu, han augmentat el gasoil, jo vaig a gasoil. No, ja, continuo anant.
I després a Barcelona, suma-li l'aparcament.
Si vas pels túnels de Vallvidrera perquè t'interessa, perquè fas tard, o perquè et compensa que hi havia, Déu-n'hi-do, els túnels de Vallvidrera també, que s'han convertit en una mena d'import revolucionari, 4 euros gairebé anar a Barcelona per 10 quilòmetres o 12 quilòmetres que fas.
Si omples el cotxe, no?, que tenies aquell descompte dels vehicles d'alta ocupació.
Ja s'ha posat en marxa, això.
Això funcionava, per tant, un botonet, gravaven el cotxe, semblava, no?, i després comprovaven que fos correcte, no?, que hi haguessin 3 persones, feien el descompte, no, ara també, però ja has de tenir el teletac.
El teletac.
O sigui, l'usuari, que jo no utilitzo massa el cotxe, per tant, no tinc aquest utilitzar.
Però te'l regalen el teletac, ara, eh?
Bueno, però després té una quota de manteniment.
Sí, una quota de manteniment, i has d'estar amb el teu compte corrent en una entitat bancària concreta.
Sí, però a mi me'l regala el banc, no? Jo no tinc
compte. Caram, ets afortunat.
Bueno, potser jubilat sí que, no sé, igual jubilat.
Me l'envien cada any, o cada 2 anys, quan caduca me l'envien.
No t'ho cobren? No tens cap comissió?
I vaig dir, s'ha de cobrar, diu, no, ara és gratis. Ah.
Doncs compte, que el passarà com el que diu el Víctor, que d'aquí poc potser et trobes allà 2 o 3 euros de manteniment.
Clar, aquest descompte era universal si anaves amb el cotxe ple, per entendre'ns. Amb la teva mateixa targeta de crèdit pagaves, apretaves aquell botó perquè et fes el descompte i després comprovaven i realment el feien. Ara no, ara ja has de tenir el teletac. Per tant, sí que hi haurà el descompte de vehicle d'alta ocupació, però amb una dificultat afegida. No fos cas que facilitéssim aquest tema.
Però el teletac, perdoneu, el teletac només el dona la Caixa?
No.
O altres entitats, també?
Donen altres entitats.
Sí, tant. El BBVA ja me l'ha donat.
També està bé.
Jo havia comprat abans, fa molts anys, i ara de cop em van dir, no es preocupi, que quan caduca enviem.
No és que ho deia, perquè les autopistes són de la caixa, llavors et quedava a casa.
I de fet molta gent tenia el Teletac per aprofitar el peatge de les fonts de la C16, que li sortia gratuït, anar a Terrassa, etcètera, etcètera. Molta gent que treballa a polígons industrials d'aquella zona, o hi té família per proximitat, i ara es troba que també haurà de pagar.
Bueno, tornarem a col·lapsar la carretera de Rubí. No...
Al final serà el camí antic. El camí antic.
Sí, sí. Tornarem a anar tots per carretera de Rubí.
O quan veus la repassada a primera hora del matí, que va plena, 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 perquè la gent s'estalvia qualsevol peatge, com per exemple els túnels de Vallvidrera. Escolti'm, volia parlar de política general, volia parlar del paper de Convergència i Unió que està duent a terme aquests dies a Madrid, sobretot després d'aquest vot afirmatiu a les mesures anticrisi de Rajoy. Ahir vam sentir el president Mas donant explicacions a aquest vot, després que votessin en contra de la seva investidura i després que acusessin a l'estat espanyol d'ofegar Catalunya i també de practicar un drenatge fiscal. Mas diu que atorga a Rajoy un dipòsit de confiança a curt termini. Diu que el sí és una qüestió de coherència amb mesures d'austeritat, nega que el Partit Popular el sotmeti a un xantatge vinculat als comptes catalans i diu que té alternatives i que, si no, convocarà eleccions. No sé com han vist aquest paper de Convergència, perquè aquest gir en la votació, si més no, no era esperable o no estava anunciat, i de cop i volta ens trobem que donen el vot afirmatiu a unes mesures que havien criticat, precisament, perquè l'IRPF, me'n recordo el conseller Mas-Colell, queixant-se de la pressió que exercia, de més, aquesta reforma del Partit Popular.
Avui ja sortia, no?, matitzant, el conseller Mas-Colell sortia matitzant que, bueno, que aquesta pujada de l'IRPF de moment la plantegen només per 2 anys. Que sí. ho he llegit a la web de l'Ara. Per tant, clar, jo pateixo molt pel pobre conseller Mas-Colell, perquè fa unes declaracions que carrega, no?, contra aquestes mesures del govern espanyol, i automàticament el seu propi partit veu com voten a favor, no?, d'aquesta proposta, i per tant, bueno, és sorprenent aquest paper.
Mas-Colell estava d'acord, amb aquesta votació.
Doncs per tant, que vigilin què diuen i...
No, perquè és el que deia, és per coherència, tu. És que és el que exigeix Europa i el que Convergència està fent aquí a Catalunya. Per tant, el que no és coherent és el PP, que el dia mateix de la investidura el senyor Rajoy encara deia que no pujaria impostos, i l'endemà, pots comptar ja d'aquí, va rebre la trucada i immediatament va haver de canviar en 24 hores. Això és totalment incoherent. Però aquí, si Europa ho exigeix, pensa que el Mas va fer unes declaracions molt abans d'això del Rajoy i va dir que ell fa aquestes mides perquè realment ens traurien d'Europa, ens multaria Europa, i em semblava que seria Espanya, no. Europa directament pot dirigir-se a una autonomia concreta. Fixa't el paper que ha fet en Mas, el Rajoy encara no ha anat a Europa, i en Mas, quan va sortir president, se'n va anar a Europa i el va rebre Van Rompuy, tu. I el Durão Barroso, i amb un anglès perfecte es van entendre. I aquesta visita que ha fet a Londres...
Aquesta és una diferència important.
Oh, ja, no.
La de l'anglès.
L'anglès, sí. Es nota la diferència.
Això és un avantatge, eh?
És veritat, Rajoy encara no ha anat a Europa.
No.
No ha vingut a Catalunya.
No hi ha anat. I aquest ho va rebre el Van Rompuy. I ara ha anat a Londres amb un anglès perfecte, ha parlat amb el que fa govern amb el Cameron, perquè és de l'ala liberal, i ha donat unes conferències allà a tots els representants de l'ala liberal del món, tu. I ha explicat el tema de Catalunya. Vol dir que això, que sembla que no tingui importància, en té molta, perquè té una informació directa a Europa de tot el que està passant.
Crec que estem barrejant dos temes. Jo crec que està molt bé que es reuneixi amb els liberals, jo segurament no m'hi reuniria, però, clar, estem donant suport al que dilluns estava... era un drama per Catalunya. O sigui, surt el conseller Mas-Colell, això és un drama, aquí farem... Bueno, obtindran de Catalunya la màxima resistència, em sembla que va fer servir aquestes paraules, i l'endemà estaven votant favorablement aquesta mena, no, d'atac contra la llibertat i l'autonomia de Catalunya.
La majoria absoluta del PP no necessita suport de ningú.
Per tant, què està fent Convergència i Unió?
El que ho dona de cara internacional, és clar. Ho dona a l'exterior.
Jo crec que vegin que fa una política interior que exterior.
Sí. Però tu creus que és més lògica la posició de l'oposició, que ara diuen que faran una consulta per si estan d'acord amb les retallades? Això ho trobo.
Són els sindicats, en aquest cas. Són els sindicats els que volen fer aquesta consulta.
Bueno, però si apunten molts partits, tu... molts partits s'hi apunten, que diuen que sí, que ha de fer una consulta, jo deien que això és un casticisme sindical, tu, perquè, escolta, esclar que sortirà que no. I si preguntessin, esteu d'acord en pagar impostos, què sortiria? I són coses tan evidents, però què es fa en lloc de baixar les condicions? Què s'ha de fer? Quina proposta hi ha? Si fa aquesta consulta, ho trobo folclòric, tu. No té
sí, no, jo estic, també estic d'acord amb això que dius. Jo no estic a favor d'això dels sindicats, perquè m'agradaria que els sindicats, que són tan beligerants a l'hora de convocar la gent i de mobilitzar la gent per les retallades, que són la conseqüència d'una espoliació, no siguin en canvi tan passius a l'hora de mobilitzar la gent per l'atracament que estem patint, no? Perquè, esclar, el problema que tenim és que no tenim sindicats catalans. Els que tenim sindicats catalans, els sindicats catalans autèntics són molt petits i no tenen força, però els grans són absolutament sucursalistes. UGT i Comissions Obreres són sindicats espanyols. Per tant, la situació nostra no és la mateixa del País Basc, que té sindicats propis. I això és determinant, no? Per tant, la política que ells segueixen sempre és espanyola, els sindicats aquests grans. I ara bé, amb això que preguntaves, no, de Convergència i a Madrid i tal, d'entrada, el que em va encantar va ser el que va dir el senyor Mascolell l'altre dia. És fantàstic. Diu, si Grècia es porta malament, la poden expulsar. Diu, us imagineu què passaria en la casa de Catalunya? Seria fantàstic si ens expulsen. Clar, si ens portem malament, és fantàstic. Doncs endavant, si justament es tracta d'això. Bé, no, està molt bé, és una frase molt ben trobada, no? Està molt ben trobada, perquè realment te n'adones que dius, quan ets un estat, fins i tot en la millor dels casos, te'n surts. Però quan no ets un estat, com en el nostre cas, és que ni t'expulsen. No, estàs condemnat a continuar sent expoliat. No? El que fa el senyor Mas, em crida l'atenció que faci això, perquè crec que està fent una política que havia fet en Jordi Pujol, el Jordi Pujol d'abans, no el d'ara, i que el mateix Jordi Pujol, ho ha dit ara, va fracassar. Ho ha dit paraules del Pujol, eh? Vaig fracassar. En l'intent de trobar l'encaix, famós encaix amb Espanya. Sí, va fracassar. Sí. I per això el Pujol...
I ara és el més independentista.
Sí. I clar, jo crec que si ha de tenir un mirall... Home, està bé que el Jordi Pujol sigui un referent per moltes coses, perquè en altres coses és una persona brillant, en moltes coses, no? Ara, una persona que ha estat poruga i que no ha portat al país, no ha utilitzat el mateix, fins i tot les pròpies possibilitats que ell com estadista tenia, eh? És a dir, el país podia haver anat molt més lluny si ell hagués volgut, i no va voler. Si l'Artur Mas segueix aquell Pujol, crec que s'equivocarà. Hauria de tenir un full de ruta com té el senyor Alex Salmon. Aquest hauria de ser un referent. Un referent, perquè el full de ruta del Partit Nacionalista Escocès, Partit Nacional Escocès, té objectius molt, molt específics i concrets. En canvi, aquí no n'hi ha cap, no? Tot és ambigu. Pacte fiscal, no sé què, potser hauríem de consultar, tot això. No, el senyor Alex Salmon diu, no, jo a la tardor del 2014 vull fer aquesta consulta.
Perdona, però és que el senyor Salmon té permís per poder fer consultes. No, està sí. Autoritzat, no, està reconeguda la independència. No,
d'acord, sí.
I aquí no pot fer res.
No, d'acord, però és que clar, quan... Mira, jo tinc una frase a la meva pàgina web que és dir, quan la legalitat no és justa, és de justícia transgredir la legalitat. És a dir, que esperant que l'amo t'obri la porta de la gàbia, no t'escaparàs mai de la gàbia. El que has de fer és fugir, intentar fugir. Vull dir, que et doni permís, el permís no te'l donarà mai.
Però com?
Val, doncs aleshores, home, és que per això ets polític, i si vols liderar un país, has de tenir capacitat per conduir aquest país cap a l'horitzó més noble que pot tenir un polític, que és i un poble, que és la llibertat. Ara, si et quedes i no, és que nois no ens deixaran. Aleshores, la política que fa l'Artur Mas, jo crec que és aquesta, és dir, hem d'ajudar Espanya, perquè la frase més o menys que ha dit és aquesta: hem d'ajudar Espanya a sortir d'aquesta situació.
És que sembla la síndrome d'Estocolm.
Clar, això és la síndrome d'Estocolm, absoluta. Que això ja ho feia en Pujol. Hem d'ajudar Espanya per sentit d'estat, ell deia, per sentit d'estat i tot això, de quin estat. Si a més es dona la circumstància que l'estat en qüestió no sols no t'ho reconeix, sinó que ni tan sols, no sols no t'ho agraeix, sinó que a més t'escarneix diàriament i diu que tu ets el culpable de tot, i va dir per Espanya que el problema és Catalunya, no? De què et serveix tot això? De què et serveix? El que has de fer, en tot cas, és, perquè a més Espanya no té la percepció que tu li facis cap mena de favor. Això seria diferent si el senyor Sarkozy digués: Rajoy, tens problemes? Aquí ens tens a nosaltres. Nosaltres t'ajudem. La reacció del senyor Rajoy és: Sarkozy és un home meravellós, França és un gran país, visca la França, viva la França i tal. Perquè França no té l'obligació d'ajudar Espanya. Però com que ells pensen que Catalunya té l'obligació, perquè Catalunya és espanyola, doncs aleshores no t'ho reconeixeran ni t'ho agrairan mai. A la qual cosa està sempre en un cercle viciós. El problema és que Pujol va intentar ajudar Espanya i va aconseguir modernitzar Espanya. L'ha modernitzada. I ara són moderns, i nosaltres ens hem empobrit. Doncs, clar, si Mas no té un full de ruta per portar aquest país, per convertir-lo veritablement en un país normal, amb els atributs propis de les nacions lliures, que tenen veu i vot a la Unió Europea i a les Nacions Unides, el país li passarà per sobre tard o d'hora. I té una oportunitat única, que hi comentàvem en una assemblea que es va fer. És un home que pot passar la història. Pot passar la història, si vol. O pot acabar sortint per la porta de servei.
Però jo crec que ell defensa sang i fets el pacte fiscal. I
el... Però que no era el concert econòmic durant la campanya electoral?
És que mi, això del pacte fiscal...
No és el mateix, una cosa és un concert econòmic.
Bé, però és
tenir les relacions amb l'estat de concert econòmic i l'altre és un pacte fiscal que pot ser un peix al cove més.
No, el pacte fiscal és el que té...
Però és que a mi no m'han dit les xifres encara. És a dir, quan tindrem de tant en el pacte fiscal, o quan IRPF, o quan IVA...
És que això, el primer que s'ha de fer és saber si s'admet el pacte fiscal. Després ja sortiran els números.
No, però clar, si algú es presenta unes eleccions i diu: jo lluitaré pel pacte fiscal. Expliqui'm el contingut, perquè si no me l'explica no sé què voto.
Pel concert econòmic es presentava les eleccions.
Sí, després ha canviat.
El pacte fiscal va ser just la nit electoral, allò allà quan parlava els votants.
Està claríssim que els 22.000 milions que paguem cada any han de quedar a Catalunya. I repartir-ho exactament igual com es fa al País Basc. Això és un pacte fiscal.
No, això és un concert econòmic.
Bueno, doncs d'acord, doncs molt bé.
Llavors,
digui-li el nom que vulguis.
No, és molt diferent,
eh? Bueno, però el concert econòmic serà el mateix, tu.
No té per què. El concert econòmic sí que seria el que estàs dient. El pacte fiscal pot ser un pacte que inclogui una part de la recaptació, tota, no, cap, zero.
El que necessita Catalunya
és sortir
d'aquest escanyament que tenim econòmic.
Però jo sortiria d'Espanya directament.
Home, clar, però com?
Clar, és que ajudant Espanya, ajudant qui t'espolia, no surts tu del problema, t'enfonses més. El que és una mica trist és que estàs al caire de l'abisme, estàs intentant sobreviure i encara estàs pensant en com podries ajudar el que t'ha portat fins allà.
Però tu creus que l'ha ajudat? Si no li calia que li ajudés, perquè ja té majoria absoluta. Això ho ha fet de cara a Europa. Sí, però més Europa coneix la situació asfixiant de Catalunya.
El Zapatero no tenia majoria absoluta i passava el mateix. Per tant, de qui és la culpa? Sempre és de Catalunya, que no creu en ella mateixa. Va. No sempre hi ha hagut majories absolutes a Madrid. I tot i així, encara som aquí, queixant-nos.
No, queixant-nos, però d'una altra manera, molt més rotunda.
O intentant trobar l'encaix, Mentrestant van passant els anys i les majories absolutes...
Estic segur que Madrid això ho encaixa. Per què estan parlant ara ja de que segurament els 759 milions arribarem al març? I això ho diu el diari avui, eh?
No, jo penso, personalment, crec que aquests 759 milions vindran, Però això, però clar, que et donin el que és teu, ja em diràs tu si és un mèrit.
Tindrem temps de parlar-ne. Moltíssimes gràcies, Jaume Pla, Víctor Alexandre, Toni Ramon. Molt bon dia als tres. Em poden dir bon dia, si volen.
Bon dia. Bon dia. Pel butlletí i pel magazín.